Bon dia, Aran Sun, és Wait.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Bon dia, Aran Sun, és Wait, seu rogent, que ja avui hagués Maitín, pluja o vent, d'entrada pluja, vent, aigua, també, més avançat et dia. Brumes roies a Maitín, era pluja pe camín, ja et dits, era dita. Aue, 29 d'octubre, que et dia mundial d'Erictus. Erictus, que hi ha alteració de la circulació de la sang en cervet i hi ha des principals causes de mort i discapacitat en tot el món. D'et, segons era l'Organització Mundial d'Erictus, hi ha de cada 4 persones patirà era malaltia al llarg de la seva vida. En Catalunya, cada any afecta més de 13.000 persones i provoca leu 4.000 defuncions. Erosament, el 90% dels casos d'Erictus se podrien evitar d'ama et contrarlo de veri factors restacadi d'un estil de vida com ara tabaquisme, alimentació o era activitat física. Parlar d'ictus i parlar de temps i cervet. La recuperació d'empius d'ictus depèn de la rapiditat d'amera que se recep per assistència mèdica. Opera Coro Catalunya disposa d'un codi d'emergència implantada en tot el territori en el tractament d'aquesta malaltia. I el codi ictus, un protocol d'acció urgenta que comprèn l'activació i la coordinació d'un hilat de dispositius assistencials adreçada i a prestar atenció immediata adequada quan un pacient és suspecte de patir ictus. Naval d'Aran ja tens que se treballa amb el codi ictus. Des del moment passat també s'ha de servir el sistema Teleictus, que permet un millor diagnòstic i tractament en tot rebaixar força, estengi d'intervenció i de tractament. Dies en darrer, s'hagi un simulacre d'aquest sistema Teleictus, que permet d'una ella primera valoració d'un neuròleg que evite traslats que no són de besuny, adelada a oferir i a màgia qualitat en atenció dels pacients que poden estar tractats en l'hospital. Avui parlam d'Erictus. Serà un programa de força medicina perquè també ara seguida que parlarem de la medicina tradicional xinesa. Vaig ser jo a xerrar d'en Arties, demà serà en Bussós, de la manga de Amentaran i de Jordi Montes de Oca, director i terapeuta de l'Instituto Imio d'Amet. Mos aproparam a d'aquesta medicina tradicional xinesa. En motor aviat, en agenda, completaran aquesta nova edició de Maitín d'Aran, que ara comença. Sofia Cabanes i José Bodia, que vos acompanyen en Quias Nau de Maitín.
Et Maitín d'Aran.
Pluja a primera hora, sembla que, o ben a primera hora, millor dit, pluja sembla del llarg del dia. Tens avui, dama Gemma Puig.
Encetem el dia aquí a la Vall d'Aran i ho fem amb temperatures que han pujat. S'ha notat aquest augment de la temperatura, mínima Viella de 7 graus, cel ennuvolat i alguna tímida precipitació, febles en conjunt. Ara, durant el matí, pot caure alguna gota, una petita pausa de cara a la tarda, i a la tarda tindrem encara aquest cel més ennuvolat. Núvols que farà que avui la temperatura màxima quedi una miqueta més baixa, amb alguns valors que poden quedar-se a Viella, per exemple, entre els 16 o 17 graus, i de cara a demà encara mantindrem aquesta nuvolositat amb menys precipitació, un cel tapat, això sí, amb unes temperatures que avui al migdia quedaran més baixes i demà no variaran gaire.
Gràcies, Gemma Ué, que d'un hem recuperat les temperatures baixes en Nautada. Baixes, s'entenem que en l'acre d'un hi ha dius grats, més en sa seu bacina, en cap de Port de la Bonaigua, sí és. Setnan en Salardí, Güell en Garòs, 11 en Bagergue, en Viella, 12 en Bussós. Neora d'era Val d'Aran, hem 12 grats en Lleida, 15 en Tolosa, també en Barcelona, en Observatori Fabra, i 15 també en la zona universitària. Passen ara 4 minutes des de Maitín. Diríem avui el Dia Mundial d'Erictus. Erictus, que hi ha nom científic de so que se coneix d'autinoms com apoplexia o virasang, hemorràgia cerebral, embòlia cerebral o trombosi, a dir, era alteració de la circulació de la sang en cervet. Aquesta alteració consistís en taponament o era trencadura d'una artèria, que no arriba sang en una part del cervet en tot que cèl·lules cerebrals morisquen. Els ictus són una de les principals causes de discapacitat universitat en tot el món. Hem augurat aquesta recerca ha avançat força substitut en tractar els ictus isquèmics. Encara demore força camí en ta recurrent a assajar de reduir tant era mortalitat com les importants seqüeles que pot deixar era malaltia. Era darrera setmana Barcelona que acollia Congrés Mundial Suís Neurologia en què se metia l'accent en la prevenció en la importància de la rapidesa en atenció de tractament d'ictus. Cada any en Catalunya se diagnostiquen 13.000 infarts cerebrals. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia. Força d'aquests 13.000 infarts unen persones joves d'uns 40 anys. En els darrers 13 anys, els ictus en persones joves s'han incrementat en un 6%. Un augment que s'explica per amunt que entre la gent més jovena també s'han incrementat era diabetis i era obesitat. El doctor Carlos Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, remarca la importància de detectar aquests pacients abans que esquen un ictus.
Els 40 anys, primer ictus, pot garantir que aquest pacient tindrà una demència vascular en 10 anys. I això és molt important perquè estem parlant de persones joves de 50 anys. Tenim un gran repte, que és identificar aquests pacients, poder tractar i revertir aquests factors de risc, sobretot la diabetes, l'obesitat, mitjançant l'activitat física, mitjançant nous fàrmacs.
D'ictus, no ho hem de distir, és un, ho hem dit, isquèmic causat per una artèria taponada, en tu representat 85% d'escasi, i l'altre que seria hemorràgic produït per a trencadura d'un vas sanguini. L'ictus isquèmic i degut d'una falta de flux sanguin de temps que l'hemorràgic implica un escapament de sang en cervet. Afectat per ictus isquèmics força greus que en qui ara se pensau que eren en una situació irreversible, se podran tractar en tant millorar el seu pronòstic.
En qui ara estim malalts no se les sometia a cirurgia en te retirar el call que provoca ictus, però que se considerava que l'operació comportava un risc excessiu i no les aportava beneficis. Ara, un estudi internacional amb participació de l'Hospital de Bellvitge demostra que la tècnica també és segura en un grup d'aquests pacients que pot ajudar a reduir seqüeles de l'infart cerebral. L'estudi publicat en la revista The New England Journal of Medicine demostra que també els pacients d'ictus d'amairaus de damatge cerebral més grani se poden beneficiar d'aquest tractadi amb cirurgia per a aquest tipus de cateterisme les pot comportar beneficis legals d'un marge excel·lent de seguretat. A que explique a Catalunya Informació Pere Cardona, neuròleg, especialista en ictus de l'Hospital Bellvitge.
L'estudi va demostrar que en un cert grup d'aquests pacients que ja tenen un gran infart, a passar que arribin tard als hospitals, poden tenir algun benefici el fet de fer aquests cateterismes, sobretot el que ens preocupava més, amb una gran seguretat.
La investigació demostra que no és cert el que se creia en Chiara, que veres regius cerebrals amb damatges força importants són irreversibles i d'hauris a tau noves perspectives en tractament de ictus. Ella diu de força pacients que encara eren descartats a rebre aquest tipus de teràpies se podran sometre a un tractament que pot millorar el son pronòstic.
Incrementarà el nombre de pacients tractats, donat que davant de pacients que arribin a l'hospital amb unes hores d'evolució i amb un infart ja establert o gran al TAC, podem suportar el fet de fer aquests tractaments amb certa seguretat.
I una explicació de resultats de l'estudi seria que els airaus de cervet afectat per aquest ictus tan greus no serien morti, malgrat que atau a seguir les proves d'imatge.
Ella diu que quan hi ha un ictus tan greu era zona afectada i poden demorar isles que supervisquen i que poden estar recuperables d'am cirurgia. Tot i els responsables de l'estudi reconeixen que el succés final d'aquest tipus d'intervencions també comporta el repte posterior de poder garantir programes específics de recuperació i rehabilitació, que són els més que més complicats en tant d'aquests pacients d'ictus tan greus. En estudi nomentat In Extremis Leist hi han participat 26 hospitals de França, 7 de l'estat espanyol, de un total de 333 pacients inclusos. La investigació ha estat liderada per l'Hospital Universitari de Montpellier, l'Hospital de Bellvitge ha estat el centre de l'estat que hi ha portat més pacients.
Més d'una de suggerictus és investigació que s'aneta. Per exemple, controlar els nivells de glucosa a la temperatura o els nivells d'oxigen millora pronòstic de ictus hemorràgics força més mortals que els isquèmics.
Això que se demostra, que demostra un estudi derivat d'ictus de Catalunya liderat per l'Institut de Recerca de Sant Pau i que segueix públic en tot coincidir amb el Dia Mundial de la Malaltia que se commemora avui dimecres 29 d'octubre. L'estudi demostra que aquest abordatge millora també la recuperació dels pacients i pot amendrir seqüeles d'aquestes hemorràgies cerebrals. Álvaro Lambea Gil és un dels responsables de la investigació.
Aplicar una sèrie de mesures o tractaments puede cambiar la evolución de la hemorragia. Control de la tensión, el azúcar, el oxígeno en sangre o la reversión de fármacos anticoagulantes conseguiría cambiar el pronóstico de estos pacientes.
El treball, basat en més de 1.800 casos d'ictus hemorràgics del registre poblacional d'aquesta malaltia en Catalunya, també demostra que en aquest tipus d'ictus cau actuar amb la mateixa rapiditat que amb els isquèmics, que són força més freqüents i han força més bon pronòstic.
Cuanto antes el paciente llega al hospital, cambia el pronóstico, no solo en cuanto a la mortalidad, sino también en retomar de nuevo la autonomía. Por tanto, el mensaje sería que ante signos de ictus hay que avisar de forma temprana a los servicios de emergencias, pero para los sanitarios recordar que habría que protocolizar una serie de medidas de actuación para conseguir un mejor pronóstico en estos pacientes.
Ella dice, responsables del estudio apunten que calería implementar un código ictus específico en las hemorragias cerebrales de un protocolo de acción urgente más eficaz en mejorar la supervivencia y la autonomía de los afectados.
Ja ho hem dit, que davant d'un cas d'ictus i tapla important actuar pendent era primera hora d'empius d'avés primers símptomes. Cada minuta que passa morissen 2 milions de neurones. Si s'actua pendent aquesta primera hora, pacient incrementa en un 50% era sua millora funcional i es possibles seqüeles. Els símptomes de que podem patir ictus són la perda de la força en un costat de cos, se mos pot torcer la cara o haver dificultats en taparla. En aquest cas, hi cau telèfon immediatament a 112. D'ençà de novembre de 2024, en l'Hospital Vall d'Aran, hem a servir el sistema Teleictus, que permet un millor diagnòstic i tractament d'ictus en a Vall d'Aran, en tot rebaixar considerablement els temps d'intervenció i de tractament, això que permet una major recuperació neuronal, que suposa també una millora recuperació funcional dels pacients afectats en aquest tipus de patologia. El eslògan d'aquest simulacre que segueix dies endarrer, i acabem meditant, és temps ei igual a cervet. Dies endarrer, diem, els servicis assistencials integrats d'Aran completauen un simulacre d'aquest sistema Teleictus que permet una primera valoració d'un neurolog que evite traslats que no són de besuny a de l'ATB d'oferir una màgia qualitat en atenció dels pacients que poden estar tractats en l'hospital.
Exacte. El simulacre avui com a objectiu monitoritzar els temps d'intervenció i tractar-se d'un codi en qual et factu temps i determinant. En un hospital com a de la Vall d'Aran, el temps que passa en el moment que el pacient entra en què se comença el tractament trombolític ha d'estar de menys de 40 minutes. I amb aquest simulacre s'ha artenyut d'am 18 minutes. Un temps de responsa que sigui que ha valorat força positivament per part dels observaires del simulacre. D'aquest simulacre, amb una edat més detalls, Maria Vilches, coordinadora d'Infirmeria de Servicis Especialitzats de l'Hospital de la Vall d'Aran.
Bé, l'objectiu principal del simulacre ha estat meter en pràctica el protocol que començarem el mes de novembre d'estan passat per poder avaluar la efectivitat i l'eficiència d'aquest protocol, els temps de resposta, els circuits, tant en extrahospitalari com en intrahospitalari, tant com a valorar també o detectar possibles punts de millora en tot el circuit en el protocol.
Aquesta IA Irina de Telemedicina que connecta en temps real els metges d'hospital sense neurologs amb especialistes en ictus. Les conclusions del simulacre de Teleictus que han estat tabla positives.
Bé, les conclusions han estat força positives. S'ha evidenciat que hi ha molt bona coordinació entre tots els equips que intervien en els codictus. S'ha evidenciat un protocol ben dissenyat, molt eficient, Adelas ha valorat positivament que el mateix equip que atén era fase extrahospitalària i el mateix equip que continua era assistència a l'agents de l'hospital. Això s'ha valorat de manera positiva perquè agilitza els temps i de responsa. S'han aconseguit temps i de responsa òptims. I també, com he dit abans, s'ha permès detectar un parell de punts de millora a nivell organitzatiu en els quals ja ho hem treballat i ja ho hem modificat en el nostre protocol.
Era decisió de tractament in situ o d'un trasllat en tallau de centre i motivada per diversos factors. Un seria el temps de responsa. Adela, eret de poder i a teleconsulta pot evitar un trasllat que no sigui de besull.
Bé, la decisió de tractament o de trasllat de pacient ben determinada per diverses causes. Cal tenir en compte el temps de presentació de símptomes, les característiques o la presentació de símptomes, les imatges de TAC que després els neuròlegs ven al mateix temps que els metges de l'hospital valdran, o tant com a la valoració neurològica que li han els neuròlegs des de l'Hospital Arnau de Vilanova. Amb totes aquestes donades, jo decidiré un conjunt entre el servici de neurologia en el nostre hospital en tal veia era necessitat de tractament o de trasllat que ha el pacient. I, per tant, que amb aquest nou sistema s'ha vist que podem reduir els trasllats innecessaris, però amb que hi ha viatges que s'activa el codi ictus i no acaba estant en codi ictus. Per tant, amb aquesta valoració precoç per part dels neuròlegs de Lleida, podem evitar un trasllat que al final no era de besoll.
El pacient és d'un principal beneficiari de la implantació d'aquest sistema de teleictus.
Bé, el més significatiu de tot aquest sistema de teleictus és que ho hem tingut poder administrar tractament trombolític en el nostre hospital als pacients que acaben de besuny. Això vol dir que aquest fàrmac administrat de manera precoç reduís la lesió cerebral i també millora era recuperació funcional dels pacients. Per tant, ell era el més significatiu, era de poder-les tractar a seu en el nostre hospital, de manera inicial.
Un dels punts que cau destacar en aquest sistema teleictus era la comunicació entre els dos centres, cada este àgil. Tal heu s'activar alerta, se met en marxa el protocol.
El sistema de comunicació ja està totalment establert en el nostre protocol. Tant l'heu d'equip extrahospitalari activa el codi ictus, se heu alerta, heu prealerta al servici de neurologia de l'Arnau, i després un viatge pacient ja en la sala de radiologia en TAC o en una plataforma específica en enviament de les imatges. Per tant, els neuròlegs de l'Arnau de Vilanova de Lleida estan veient les imatges al mateix temps que en l'Hospital Valdaran. I després també a través de UA Tablet serà videoconferència perquè aquests neuròlegs puguen fer la valoració neurològica del pacient.
Un simulacre que se volia incidir en besuny d'actuar de la manera més ràpida possible.
Ben, com a ben ho heu dit, l'eslògan, el lema, que temps és igual a cervet en codi ictus. Això demostra la importància d'actuar d'una manera força ràpida. Se considera que temps porta agulla, que hi ha aquest temps que passa des de que el pacient arriba per la porta de l'hospital i arriba aquest tractament quan ell de besuny, se considera que temps òptim és inferior a 40 minuts. En nosaltres, en aquest simulacre, tenirem temps de 18 minuts, que ha estat molt ben valorat pels observadors del simulacre.
Era la millor manera d'ajudar i telefonar a 112 des del primer moment en què se sospita l'existència d'un ictus. En aquest sens, cau en compte que en força quasi la persona afectada no podrà dar alerta per afectació de les funcions cerebrals. Per això, hi ha pla important que tots siguem capables de reconèixer els símptomes. Si se sospita que aquella persona ha un ictus, se recomana aplicar la maniobra ràpid. Per si és sigles en català, u que en aranès serien el PIR. Ella dide e que la persona...
Per exemple, arrisque. Ara jo agrimassa la veig. Ella dide que torcerà era boca. Li demanaram que lleu es braci. Una no lo podrà llevar o dilleu se pot li costarà dec. Li hauen de demanar que parle. li costarà dir que o no l'entenaran ben el seu poter. Se tracta d'un ictus, d'una... ell serà un ictus, i això se presenta d'una manera sobta que ell molt probable. El metge que cau actuar d'am rapidesa se ha veraia d'aquestes capacitats alterades que cau telefonar en 112.
En aquest simulacre organitzat des de la Fundació Àngels a Massa de Met Servici de Neurologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, intervengueren era equipa d'urgències intrahospitalari i extrahospitalari, personal de pompiers emergències, personal administratiu de l'Hospital Vall d'Aran, personal de radiologia de l'Hospital d'Aran, adelà del servici de neurologia de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Tot aquest procés sigue monitoritzat pels observaires de la Fundació Àngels.
D'un haue erictus, protagonista d'aquesta primera part d'aquest programa d'aquest Maitín d'Aran. Gràcies, Sofia, bon dia.
A deixat, bon dia.
Aquest Maitín d'Aran.
8:21 minutes, seguim endavant d'am et programa i ara d'am iaute ae enta parlar de la medicina tradicional xinesa. Ager en Arties, deman en Bussós, era l'associació Ambientarana que ha programat dues xerrades entre apropamos ara a medicina tradicional xinesa. Dues xerrades que seran de la manga, han estat Yua i serà Erauta, de la man de Jordi Montes de Oca, que és director i terapeuta en Institut IMIO. Avui ens volem apropar a d'aquesta medicina tradicional xinesa en saber com ens pot ajudar en una sei complementària o no, o que ne pot este, de era medicina que coneixem com a tradicional en casa nostra, medicina occidental. Avui hem de nosaltres a Jordi Montes de Oca. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Josep.
Et Maitín d'Aran.
Primer calaria explicar què era medicina tradicional xinesa. Això no em dilleu a que explique o et dic molt. Més no sé si era gent... ell conscient de què vol dir de medicina tradicional xinesa? O a què se referís quan parlam de medicina tradicional xinesa?
Així és. La gent aquí a Occident, la medicina tradicional xinesa, cada vegada més, no és tan conegut el nom propi de medicina tradicional xinesa. La gent el que coneix principalment és acupuntura. I l'acupuntura, des dels anys 80 aquí a Espanya, inclús abans, és la tècnica principal que podríem dir que s'ha estat empleant, però no és medicina tradicional xinesa, només l'acupuntura, sempre ho expliquem. La medicina tradicional xinesa és un conjunt de tècniques, entre elles l'acupuntura, però tenim altres. Tenim altres tècniques com les ventoses, la moxibustió, la fitoteràpia, la tuina, la dietoteràpia... Totes aquestes tècniques és el que conformen la medicina tradicional xinesa o medicina xinesa.
Totes eres que poden ser atents i que dilleu són complementàries a llues desautes perquè... Se hi ha que ocorren en la medicina tradicional xinesa, això que ens han explicat, dilleu, o el que ho hem entenut i ho hem llegit o vist, ell que era medicina tradicional xinesa cerca d'una... anar molt a la raïts de problema, de cercar d'una... quin hi era origen de tot acro, orígens que poden estar diversi, no? I que d'una... aquest... i una de les principals causes que dilleu era medicina tradicional xinesa o la medicina xinesa s'hagi d'aportar en aquest moment a la medicina.
Sí, així és. Així és. La medicina tradicional xinesa, com altres tècniques integratives, el que busquen és l'equilibri. És l'equilibri energètic, del cos. No van a buscar la patologia, sinó que van a buscar les causes, tant l'homeopatia com la naturopatia, com la medicina tradicional xinesa, en aquest cas, el que busca és la causa d'aquest desequilibri energètic del cos.
Mm-hmm. I jo a medicina, de molti anys d'història, de milers d'anys d'història, no sé, per què darrerament entenem a parlar més de la medicina tradicional xinesa en Occident? Quin ha estat el revulsiu de que aquesta medicina, que d'una porta més de 3.000 anys practicant-se en aquest país asiàtic, ara, d'una o d'un temps ençà, hagi prenut més força en Occident?
Sobretot va ser arrel de la situació política de la Xina, quan molts metges d'allà van tindre que vindre cap a Europa. Va ser en aquell moment, a partir dels anys 50, que es va començar a dispersar tot aquest coneixement que havia ja sigut modificat i des de la pròpia Xina havia sigut pràcticament erradicat de la Xina. S'utilitzava dins de la Xina, s'utilitzaven les tècniques, però sempre amagat, perquè estava totalment prohibit i en petit comitè. Quan els metges xinesos van començar a emigrar cap a Europa, va ser quan es va començar a desenvolupar aquí la medicina tradicional xinesa. Es va començar amb l'acupuntura, però no és la tècnica principal. Sempre ho expliquem a l'institut i sempre ho expliquem a consulta. L'acupuntura és una tècnica que té molts bons resultats en molts casos, però no és la tècnica principal. La tècnica principal dins de la medicina xinesa a la Xina, als hospitals xinesos, és la fitoteràpia xinesa, que són plantes medicinals amb les que es treballa, pues, com a infusió, com a pomada, com a càpsula, com a ungüents, com a part d'un ingredient dins d'un plat de menjar. Aquesta és la tècnica principal, juntament amb la dietoteràpia i l'exercici.
Jordi, has parlat d'una de la fitoteràpia, d'una acrop, podríem traslladar també en tant món occidental, d'en totes aquelles receptes que ho hem des nostres paisenyes, des nostres avantpassats, que d'en herbes o d'auti productes també se'n servien en tant guarir causes d'una que se podien guarir d'en herbes. D'una, aquí ho veiem, jo a comparança que seria molt bona, no? Dues medicines molt pròximes, en aquest cas, era xinesa, d'amera occidental, d'en tot i aquests sabers d'autant. Aquí ho hauríem millor causa molt en comú en aquestes dues medicines, no?
Totalment, totalment. Són tant la fitoteràpia occidental com la fitoteràpia, en aquest cas, fitoteràpia xinesa, tenen molts punts en comú. La diferència, o no tan diferència, no? Però bueno, sí que és cert que aquí està totalment regulat, tant l'occidental com l'oriental, que tots els laboratoris que treballen en fitoteràpia occidental com fitoteràpia xinesa tenen els seus
estàndards i maneres de, no?
I la seva normativa registrada davant del Ministeri de Salut, davant de les autoritats europees, perquè, bueno, té que ser així. La diferència, podríem dir, entre la fitoteràpia xinesa i la fitoteràpia occidental és que només a Orient s'utilitzen moltes vegades matèries que no són únicament vegetals, que també s'utilitzen matèries minerals, inclús animals. Aquí a Europa està totalment prohibit, superreglat i controlat. Són plantes, moltes vegades es diuen que si les plantes que tenen metalls pesats, no, estan els certificats i els estudis de les plantes en qualsevol laboratori estan pel davant i estan a l'abast de qualsevol persona.
Ho hem començat a ensenyar per final, no?, de més tractaments que mos ofereix. Era medicina tradicional xinesa, més està ben perquè d'empius hi tornarem també a ensenyar i ampliarem aquest catàleg de tractaments que ofereix era medicina tradicional xinesa. Més comencem pels principis fonamentals. En què se basa era medicina tradicional xinesa? Ho hem escoltat tot i qui menys ha escoltat a parlar de Yin Yen Yang, de Qi, de Qi, acro dilleu mos ha vengut més a través des mangas, des sèries d'anime, i d'empius també a través de l'acupuntura, se hauets anat en ta vet d'un estudi on se vos haet un tractament d'acupuntura, hauets vist un cos humà tot marcat de punts de nau en va seguint uns meridias. Aquestes serien els principals fonaments de la medicina tradicional xinesa. Les podries explicar en xinyau cada un a què respon?
Tal qual has dit, Josep, o sigui, els fonaments principals de la medicina tradicional xinesa o medicina xinesa, com la medicina coreana o la medicina japonesa, perquè ells també tenen les seves variants de medicina xinesa, són aquestes teories que són mil·lenàries. El yin al yang, els cinc elements i el qi, en aquest cas. Són teories mil·lenàries, però que cada dia a consulta són fonamentals per entendre la situació en la que arriba la persona. Són tres teories que ens ajuden a entendre, com deia, el que està passant a nivell energètic amb aquesta persona. El yin i yang, moltes vegades veiem aquell cercle amb aquells dos puntets rodons, un blanc i un negre, i pensem que és el dia i la nit, però és molt més. Quan els estudiants estudien medicina xinesa, és un temari que pot tindre tranquil·lament 100 fulles o 150. Els cinc elements, tres quarts de lo mateix. Són els conceptes fonamentals. Una persona quan vol estudiar-se i vol formar-se en medicina tradicional xinesa no té per què fer-ho amb les 5 o 6 disciplines. Pot fer-ho amb acupuntura, pot fer-ho amb fitoteràpia xinesa, podria fer-ho amb dietoteràpia, que és alimentació segons la teoria dels 5 elements i del yin i el yang. Però aquestes teories les té que saber sí o sí. Són teories que en qualsevol disciplina tens que saber.
D'aquests principis fonamentals que les han de saber d'empius ja poden optar per una teràpia orauta, especialitzar-se o és tot un conjunt de teràpies. El diagnòstic en la medicina xinesa, una medicina oriental, ja no sé si s'amplia en xinyau més el ventall, és igual que el diagnòstic que sé en la medicina tradicional occidental?
No és igual, ni molt menys. El diagnòstic que es fa en una consulta quan arriba una persona, el principal és sempre fer una bona anamnesis, és bé fer una bona entrevista, i després les tècniques que s'utilitzen a la medicina tradicional xina per arribar a aquesta valoració energètica és, per una banda, observar, com fèiem els antics metges xinesos i com fan, observar la persona, escoltar el to de veu, ja ens indica per la teoria del yin i el yang, ja ens està donant informació, palpació en quant al pols, no es miren la quantitat del ritme cardíac, sinó que es mira la força del ritme en el canyell. Hi ha diferents punts que ens marquen els diferents meridians, com deies abans, i el que es fa és mirar aquesta força, si és superficial, si és profunda, en cada un dels meridians. I després també es valora energèticament mitjançant la llengua, que no sé si recordes tu, quan nosaltres érem petits, quan anàvem al metge, el primer que ens deien era: ensenya'm la llengua.
L'hauries de rebocar.
Per hores estava bruta, estava neta. I ens dona moltíssima informació. Pensa que aquestes coses que acabem de comentar són també temaris a dins dels estudis de medicina oriental, com has dit, o medicina xinesa, són temaris sumament importants per poder fer una bona valoració energètica.
Parlàvem d'aquestes tècniques terapèutiques, era com un tuit que ja diries en començar, que dilleu era més coneixuda de totes, que d'un soc és cert que tornant un sinyau a d'aquest cercle que merca era medicina oriental o xinesa, d'una d'equilibrar es forces perquè d'una soc que se cerca i a través dels punts que merquen aquests meridians que diem, dilleu, s'ha de resoldre d'equilibrar era energia, aquest chi que hem també referència, que diria, mos ha arribat sustut per sèries d'anime, de manga japonès, més en tot cas, era acupuntura i era més coneixuda de totes, més, com a diries, no era única. Totes les tècniques són complementàries, se poden servir i auta indistintament, o aquí o també ja depèn de l'especialista veig quina hi era tècnica que millor li anarà al pacient depenent de tota aquesta diagnosi, si podem dir data, o de tota aquesta visió que s'ha hagut de malalt.
Així és. O sigui, quan arriba una persona a consulta després d'una bona entrevista, després de valorar energèticament el professional, el terapeuta, el que fa és escollir una, dos, tres o quatre tècniques dins de la medicina xinesa. No sempre en totes són vàlides. Per cada cas hi ha tècniques que li aniran millor, sabem que li aniran millor, o que en aquell cas no està recomanada. Per al cas, un exemple, una persona que vingui a consulta perquè té una migranya, sabem que l'acupuntura li farà bé, però també sabem que li farà bé la dietoteràpia, perquè quan fem una valoració a nivell medicina tradicional xinesa, com hem dit abans, tenim que regular aquest yin i aquest yang. Parlem de medicina xinesa, parlem de calor intern, parlem de fred intern, parlem d'estancament de qi, que seria pues, això, no? Imagina't el Garona, que li tires un arbre, atures a l'aigua i ell té que buscar un altre camí. Clar que circula l'aigua, però té que buscar un altre camí. Un estancament de qi, ho veiem moltes vegades a la consulta. Parlem en termes de medicina oriental com humitat, parlem com termes d'estancament de xue, que és l'estancament de san, en aquest cas, mai des del punt de vista de la medicina occidental, sempre vist des del punt de vista de la medicina oriental, en aquest concepte de somos todo u. Seria, no sé si m'arribo a explicar. Llavors, quan ve una persona a consulta, no és que tothom tingui que fer acupuntura perquè l'acupuntura és la tècnica primària. No, ni molt menys, ni molt menys. Totes busquen el mateix. Tant si treballem amb alimentació, segons la medicina xinesa, si treballem amb fitoteràpia, que són fórmules ja fetes, com si treballem amb acupuntura, sempre anem a buscar la regulació del yin i el yang i dels cinc elements. Sempre es busca el mateix.
I també era activitat. Hi ha tècniques terapèutiques que s'han venut com a activitats, no vam a dir d'esportives, més o activitats físiques que ajuden. Jo a d'eres, dilleu, seria tai chi, més hauem d'altres tècniques com a yoga, que també podria estar aplicat. Els americans s'inventaren pilates per dir que tau, és un que hi que aplica yoga d'altres mètodes, d'altres maneres, per tant, d'un acro també servís en ta ajudar, en aquest cas, a un pacient que patís de vera malaltia a millorar el seu estat.
Sí, sí. Dins de la medicina xinesa, com dèiem abans, està el tai chi, el qigong, i és el que deies, Josep, abans. Entenem que la medicina xinesa avui en dia a Occident, quan anem a veure un terapeuta, és que ja hem passat per el sistema de medicina occidental, que ja hem anat a fer diverses visites i que no millorem. Llavors busquem una alternativa, que jo mai parlo d'alternativa, parlo d'integrativa, perquè al final tot suma. Valoració, el diagnòstic, el tractament que està posant un metge amb fer un ioga o fer una homeopatia o fer una medicina tradicional xinesa. Llavors, moltes vegades quan arriben les persones a consulta ja venen pues, amb una dolència crònica que no milloren i venen buscant pues, una solució en la medicina integrativa, perdó. Clar, jo és el que explico, la medicina xinesa no està entesa o no estava entesa com per em fa mal el genoll, vull treure el dolor al genoll. Evidentment que sí, aquest és l'objectiu de la persona que et consulta quan té un mal de genoll o té una dismenorrea o té una migranya, treure el dolor. Però, com l'altre dia vaig parlar amb una senyora que em feia una consulta, és, miri, si el seu home no deixa de fer això, pues, jo li aconsello que no faci cap tractament perquè no millorarà. Tenim clar que energèticament el quadre que té ell és de calor tòxic, que està molt reconegut a dins dels paràmetres de la medicina xinesa, i si el seu home no deixa de menjar picant, no deixa de beure alcohol, no deixa de... no millorarà. Podrem fer el que tinguem que fer, però millorarà, o millorarà molt poc. Llavors, està entesa la medicina xinesa per previndre. Passa que a Occident, ja fa uns anys, pel sistema que tenim muntat i que vivim, pues, bueno, pues anem a fer teràpia integrativa quan ja la cosa està desmadrada absolutament.
Era dietoteràpia que hi hauta d'aquestes tècniques terapèutiques que... Vostè ens ha dit de que era dieta mediterrània i tan bona en ta moltes causes, a ser d'on hauríem que ho carrem de guanyar, no? La població se seguís aquesta dieta mediterrània, a cro ja ajudaria, no? Ensenyau a treballar en benefici de la persona.
Totalment. O sigui, la nutrició i l'alimentació que tenim aquí, per sort, és dieta mediterrània i és molt bona, però la dietoteràpia no està entesa com portar una alimentació endreçada i natural. Al igual que, com hem dit, qualsevol tècnica dins de la medicina xinesa, els metges xinesos, a través de l'observació, van definir molt les propietats de cada aliment. Ells sabien, per exemple, que el picant, que és de lògica, pues, és un aliment calent. Llavors, quan una persona ve a consulta per un quadre de calor, que és aquella persona que té els mofletes colorits o que té un llamp molt pujat, si ve per una migranya, sabem que el picant, si menja, no li anirà bé. Cada aliment té la seva naturalesa. Com les plantes, naturalesa freda, naturalesa calenta, naturalesa tèbia i naturalesa neutra. Llavors, sabem perfectament que ara a l'hivern, doncs una persona de constitució freda, de constitució yin, com jo, per exemple, doncs les amanides no ens van bé, perquè ens refreden energèticament més a l'organisme. Sabem que una persona d'una constitució calenta, de naturalesa energètica, doncs sabem doncs, que en vi no passarà res que mengi aquestes amanides. I quan es ve a consulta i es ve per qualsevol patologia, pues això, no? Pues com una dismenorrea que parlàvem abans, o com una migranya, pues pot cursar tant en calent com en fred. Llavors, tenim que combinar un tractament que, si ve amb una deficiència de calor, amb l'alimentació, ajudar-lo a pujar aquesta calor, juntament amb l'acupuntura o juntament amb la fitoteràpia, o amb la moxibustió, que parlàvem abans, que és una tècnica que s'utilitza escalfant punts d'acupuntura i zones d'acupuntura amb artemisa, que és una planta, amb moxa, que se li diu, per restablir aquesta mancança de chi, de sang o de calor.
Els terapeutes de medicina xinesa, de medicina oriental, on se formen? Han d'anar encara, entrar a Xina, anar-se a formar o no?
No, des de ja fa uns quants anys que de vegada s'estudia menys a la Xina. Sí que es poden fer pràctiques, però cada vegada se'n va menys. Primera, per la barrera de l'idioma, tot i que tenim traductors, hi ha una barrera que és evident. Després, perquè no perdem de vista, la comunitat xinesa és una comunitat certament tancada. Sí que se pot estudiar, sí que es pot fer pràctiques, però per sort els metges xinesos estan a Espanya des de fa molts i molts anys. Es poden estudiar a les diferents escoles que instituts, doncs en aquest cas a l'Institut IMIO, és una mostra d'ells, on hi ha 4 professors xinesos, a València, a Madrid, a Barcelona, 2 d'ells. També tenim professors que estan fora d'Espanya. Jo sempre aconsello, quan em truca alguna persona interessant-se per la formació de medicina xinesa o qualsevol tècnica dins de la medicina xinesa, sempre els hi dic, sobretot, mireu, com és una cosa que, per desgràcia, no està regulat per al Ministeri d'Educació, aquí a Catalunya es va voler regular totes les teràpies i les formacions ja fa uns quants anys, si no m'equivoco, el Ministeri d'Educació ho van tirar enrere des de Madrid. Sempre aconsello que l'escola, l'institut, estigui avalat. Avalat per qui? Avalat per associacions d'acupuntors, per associacions de metges, on els temaris siguin els temaris pues, que tenen que ser, els docents tinguin que ser els docents que tenen que ser. En aquest cas, pues una de les associacions que treballa molt amb les escoles i amb l'institut és l'associació GoFenat, és l'associació d'acupuntors de Catalunya, és l'associació d'acupuntors d'Espanya, després tenim la societat d'acupuntura metge d'Espanya, que també fa una molt bona feina, o l'associació d'acupuntors sanitaris. Són mm-hmm. diferents associacions que, bueno, pues que avalen també d'alguna forma totes les escoles que hi ha, bueno, pues fent formació.
Vedets ensenyau de Benveja o que passen d'altres països occidentals a un ok regulada aquesta medicina tradicional xinesa? Vosaltres vedets com a encara se consideren com a teràpies, crec que diries, alternatives, integratives, que diries tu. Més en tu cas, vedets de Benveja, so que passe ensenyau aventura en d'altres països de que quieu ja irregulada i d'una ella pràctica establerta?
És molt curiós, és molt curiós. Jo ara mateix no conec país com Espanya, sincerament, perquè tenim la medicina xinesa tant a nivell estudis com a nivell teràpia, però no la medicina xinesa, l'acupuntura, la homeopatia, la osteopatia, un fotiment de teràpies que ni els estudis estan regulats com altres països. Vull dir, comentàvem, no? A Bolívia està regulat, a Perú està regulat, no cal que ens anem a Alemanya, França, Suïssa, Portugal, que el tenim aquí al costat, que ens anem a Xile i ja està superregulat, ens anem a Mèxic, ja està superregulat, Espanya... pues els estudis de qualsevol disciplina de medicina integrativa, poca cosa hi ha. Si no és per aquestes associacions que avalen, poca cosa és, està regulat. I en quant al món de la teràpia integrativa, bueno, pues això, dones d'alta a la hisenda pública amb un epígraf, pagues els teus impostos, tens les teves pòlisses de la responsabilitat civil, compleixes uns mínims, pues això, de bon còdic de bones pràctiques i ja està. No sé quin és el motiu, puc imaginar-ho, però no, de moment no està regulat. Aquí a Catalunya la Generalitat va intentar regular-ho i des de Madrid ho van tombar ja fa uns quants anys.
Aquesta ja seria ja una conversa que podríem mantenir en ja un moment a veure de quin serà el futur o no. De moment, doncs, aquestes teràpies que ens oferís era medicina tradicional xinesa que s'apliquen i cada gent demanda viatges més, com diria gent que dilleu ja no ha tingut un solatjament de la seva malaltia a través de la medicina tradicional occidental, doncs, que cerca aquestes altes teràpies d'una manera de guarir-se en mateix d'arribar a un equilibri. Avui ho hem parlat amb Jordi Montes d'Oca, era xerrada que sé que hi ha en Arties, sigui que avui serà iauta. Seran dues xerrades d'amb la mateixa base, més, dilleu que hi ha més oportunitats, no? Era gent que se no poden estar en aquestes dues, que dilleu hi haurà més oportunitats d'apropar-se a d'aquestes teràpies, a d'aquesta medicina tradicional xinesa en Val d'Aran, Jordi.
Sí, des de l'associació Ament Aran s'estan fent xerrades, ja s'han fet anys anteriors i s'estan fent durant aquest any, i l'any que ve es continuen fent xerrades de diferent índole, tot per al benestar de les persones. Estan fent una molt bona feina, s'estan portant molts bons professionals d'arreu, i pues, amb nosaltres han comptat per fer aquestes xerrades que farem durant el mes d'octubre, novembre, i després de cara a l'any que ve. Sempre les xerrades es fan a Bossós i Arties, per tot el públic. No és només per als associats de l'associació, sinó que està oberta al públic en general.
Doncs, si volets conèixer, entén, ensenyar més soquei era medicina tradicional xinesa, era medicina xinesa, avui ets hagués dijous i oportunitat en sedença d'amentaran en Bossós, és en un d'autes que seran al long des mes i que vien. Avui no ho hem parlat amb Jordi Montes de Oca, director i terapeuta en aquest institut IMIO que diríem d'un treball amb aquesta medicina xinesa. Gràcies, Jordi, d'un demoram dilleu poder parlar més endavant de caucua d'aquestes teràpies en t'apropar un senyor més a la gent que mos escute causes que poden estar d'interès un senyor en tot. Gràcies, bon dia.
Gràcies, Josep. Bon dia.
Elton John, Dua Lipa, mos han portat ara en apunt musical. 7 minutes entes naua d'et maiting tens enta i ua huellada en forma de titulars as AES, que avui ja són notícia. Començam amb l'aniversari de la dana a l'arribada que devastà aquest País Valencià, provoqué aquest 229 morts. En la tarda seran els funeralles d'estat per les víctimes en una cerimònia laica presidida per rei Felip VI. Hi assistiran familiars de les víctimes, les màximes autoritats de l'estat i també el president de govern valencià, Carlos Mazón, malgrat el refús de part de les víctimes. El huracà Melissa comença a provocar destrosses en Cuba dempús de passar la illa de Jamaica. No hi ha encara balanç oficials, més autoritats ja han declarat la zona catastròfica i cau que els projectius avancen que se pot superar 1,5 milions de damnificats, més de la meitat de la població. Es morts per a calu extrema s'han disparat un 63% des de la dècada dels anys 90. Dits en nou informe de global de Lancet Countdown, que qualifica la crisi climàtica d'emergència sanitària mundial. Segons l'estudi, 10 milions de miei de morti anuals són atribuïbles a la contaminació de l'aire causada per a crema de combustibles fossils. Almenys 50 morts en una nova tongada de bombardeigi d'Israel en Gaza. Netanyahu les justifica pramo que cree que Hamas retrasa intencionadament el lliurament d'hostatges morti e pramo que les culpe d'atacar son exèrcit en sud de la franja. En Catalunya, la data real de jubilació ja supera 65 anys i s'ha igualat ara legal, fixada entre 65 i 67 anys. Ta quadra és numerosa de la Seguretat Social, el govern espanyol vol incentivar que cauquis jubilats tornen a treballar. El brot de dermatosi nodular a ET aturarà les exportacions de vedets vius a través de Port de Tarragona. La situació d'incertitud ha provocat que els productors bovis catalans i del nord de l'estat hagin aturat era operativa d'Amerorient Mejà en nord d'Àfrica. A Girona celebra a Condà d'Aue dia de Son Patrona, Sant Narcís. Entre les activitats programades que hi ha era jornada de portes obertes en els museus de la ciutat era inauguració de la Fira de Mostres o una cantada d'habaneres. 8:56, parlem d'esports. Alan Peix, propietari de l'Espanyol, promet esforç en la gala de 125è aniversari del Club Blanc-i-Blu. Les primeres autoritats de país i llegendes de l'Espanyol assistiren a d'aquest acte. El Girona passa ronda en la Copa en la pròrroga 2-3 de Guant de Constància. Avui, Poblense, Sabadell, Tassies, Sant Andreu, Terol i Atlètic, Sant Just, Mallorca, Tasweit. Reus, Europa, a Condà de Seuweit, Mieja, d'en transmissió de Tot Gira, en aplicació de Catalunya Ràdio, en 3CAT, a Condà de Sies, en Quies 11 de la net. En bàsquet, victòria de Barça en Euroliga, 74-72, contra l'Olimpia de Milán.
3CAT Info.
Leu 3 minutes en tas nau de Maitín, tens en ta rebrembà en motor aviat que cercam aquesta setmana d'en Xavi Gutiérrez.
Tostem en aranès.
I un motor aviat, Xavi, d'actualitat d'aquest i darrers dies, què dits com?
D'actualitat passada, més leu. Què dits, atau? Et moble més cibersegut aran, que no pot haver que si es letres.
Es responses, contestem, o ben mitjançant en correu electrònic en aran@3cat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en nostre telèfon mòbil, i et si és 07 07 09 09. Xavi, rebrem a mos. Aquest motor aviat que bo este cibersegur dits com?
Dits a tau. Et moble més cibersegur d'aran. I no pot haver ni més ni menys que si és letres.
Era responsa que arribarà de ja en novembre. Mos retrobam en mes que ven. D'ací a la setmana, Xavi. A deixats, bon dia.
A deixats, bona pensada.
Leu ja barran aquesta nova edició de Maitín d'Aran que vos portam a cauquia de les activitats d'aquests dies d'agenda on arriben castanyades estes de Halloween en ta este ja Martró, dia dels màrtirs que ara coneixem com a Tots Sants. Que l'oregués un compa. Aquest de m'ensenyau de reggae en occità. És activitats d'una que viraran per tota la Val d'Aran. Nauem en les d'Amera esta de Halloween en la plaça de l'Ajuntament divendres. També nauram en es bordes d'un passatge de terror en poliesportiu dissabte. Entre dos que n'hi ha esta de Halloween, tapla destacada d'un carrer Guarnidi, era Castanyera, i també passatge de terror en camí de la Bruixa. Serà dissabte. També aquesta divenjada era aire de Bossos que començarà divendres d'Amera Castanyada, en eix comercial, Eden Pius, et passatge de terror en poliesportiu. Dissabte serà dia pròpiament d'era Eira. En aquest també hi haurà un tastet d'olla aranesa en col·laboració amb la Trastienda. També hi haurà balls aranesi, vermut musical i una liga de botifarra i també el passatge de terror. Són activitats que també podrem trobar en Viella, d'ama era Castanyada, que en Casau de Jubilat, Castanyada Música, divendres, i també divendres en Palai de Geu, d'una que podràs patinar de franc, se vaig a disfressadi, serà a Condà de 5 a mieja de la tarda. Demà sóc que metem primer final d'aquesta edició de Maitín d'Aran. Demà que hi tornem serà a Condà d'Esgüet. Demà hem de parlar-vos del 70 aniversari del Parc Nacional d'Aigües Tortes, estany de Sant Maurici, dels actes que seren, i també de com ve era Val d'Aran el futur d'aquest parc, d'ames bailes de Viella i Naut Aran, que són els que han contacte d'ames la zona perifèrica d'aquest parc. Serà demà a Condà d'Esgüet. A dissabte. Bon dia.